Vins i Caves Maset del Lleó us ofereix la tertúlia esportiva.
Compte, pilota per Cesc, l'entra a l'aire, fa la passada per l'Alexis, ajuda l'Alexis, gol! Gol, 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 Compte Tello, que apareix sol per l'esquerra, fa una centrada que era molt bona, molt atent Godín a l'interior de l'àrea, torna a ser per Tello, bona acció de Tello, la passada enrere per Villa, la rematada de Villa, hi ha un misto i gol a pròpia porteria.
Us demanaré brevetat a tots quatre. Rico, Segurola, Banyeres, Jack, bon dia a tots quatre.
Bon dia.
Heu escoltat tots l'entrevista amb Antoni Subissarreta, que és més llest i hàbil que ningú, i diu coses, i altres coses que no les diu, i hi ha coses que ni les diu ni les ha traduït. De tot el que he dit, hi ha alguna cosa que es pugui donar per certa del que he dit de futur, Miguel? Què és el que més t'ha sorprès de tot?
Sorprendre gairebé res, perquè no ets massa expressiu el Zubi en les seves entrevistes. El que més clar m'ha quedat és que el Zubi recorda perfectament la seva revelació amb el Cruyff, i tot i reconeixent els mèrits que té, també sap que amb un resultat similar al del Bayern, el Barça va reaccionar de molt mala manera i el mateix autocar d'Atenas el van fer fora del Barça. I per una altra part, segueixo amb preocupació l'evolució del cas de la Vidal, perquè el Zubi ha dit que és com una espurna, jo a la Vidal el veig més com una flama, i una flama lluminosa, que jo crec que el Barça hauria de continuar encesa. Si ha de ser un exemple pel món, la Vidal m'estimaria més que ho fos des d'aquí, no portant aquesta flama itinerant pel món, mostrant la seva capacitat de superació. No hi ha millor lloc per demostrar que ha superat tot el que ha superat que el Camp Nou. I entenc la predisposició del Barça, perquè el Barça, el gest de renovar-lo estant malalt, ja el va fer. El que li demanem és un altre, però bueno, aquest altre que li demanem és que demostri que és més que un club, una vegada més.
Va. Banyeres.
Sí, jo, en el to de moderació que es mou sempre, no? És una persona assenyada, és una persona que no dona grans titulars, però tampoc fa escarafalls, i jo crec que és el que convé en el Barça en aquest moment, i gairebé diria sempre, però bueno, en aquest moment també, no? Ha explicat el tema de la successió del Guardiola, que jo crec que és la situació més compromesa en la que ell s'ha trobat des que és el director esportiu del Barça. I també en aquesta línia de continuïtat que es va adoptar llavors, sembla que té molta confiança i està molt esperançat de que el Tito continuï i pugui continuar en plenitud, no? Jo també això, en fi, considero que és renovar Tito en les màximes condicions és el millor fitxatge de cara a la temporada que ve.
Segurola.
Bien, he sido hincha y soy hincha de Zubizarreta por muchas razones. Primero, de procedencia, evidentemente, pero segundo, porque creo que al Barça le conviene tener un hombre con los pies en el suelo, y digamos que Zubi es una persona que no tiende a levitar, y eso me parece muy importante en clubs de esta dimensión, donde todo se extralimita, ¿no? Y donde cualquier circunstancia un poco novedosa, por ejemplo, la eliminatoria con el Bayern de Múnich, genera una tensión extraordinaria. Digamos que él es un hombre que sabe parar y bajar la pelota al piso. Ahora bien, a mí me parece que todavía el caso de Vilanova, tal y como lo ha narrado esta temporada, tiene todo el sentido del mundo, lo que ha hecho el Barcelona como institución, como club, como mensaje a no solo a su masa social, sino al mundo en general, pero también me ha parecido que se deben una conversación, me ha parecido
escuchar. Sí, sí, claríssim. Jo crec que tothom està parlant de Vidal, però jo crec que el que he entès millor és que jo crec que la continuïtat de Vilanova, després del que he sentit de Subissarreta, és una sensació que crec que Segurola, mira, el Segurola comparteix, que queda una conversa pendent.
Sí, això és el que... Ha dit clarament que una cosa és el que ha passat aquest any amb aquestes situacions. Veurem el que passa l'any que ve, i suposo que aquesta és una decisió.
Doncs mira, com que no m'he tornat a escoltar l'entrevista per raó de temps, vaja, veig que Segurola l'ha escoltat el mateix que, o interpretat el mateix que he interpretat jo, Santi.
Sí, jo, que ese matiz para mí ha sido muy importante, se debe en una conversación y tendrán que reunirse a final de temporada, una vez que se decida toda la temporada, y creo que en este sentido me parece Absolutamente prudente, pero también absolutamente necesario. Y yo, desde luego, he escuchado lo que he escuchado.
Sí. Jack.
Bé, doncs, anem en roms propis, que potser és el que més interessa en aquest cas, no? Vull dir, per una banda, Tito Vilanova, del que ens ha ratificat que Guardiola ja sabia, no que havia pres la decisió d'acceptar la proposta del Barça, però sí que hi havia aquesta proposta, en la qual era lògic pensar que el seu successor seria ell, Tito Vilanova, justament. Jo crec que és ara Vilanova el que ha de prendre la iniciativa una mica i dir, d'acord amb els seus metges i sabent millor que ningú amb ells la seva situació, parlar amb el Barça amb molta claredat. És ell que és el primer, ha de ser ell el primer interessat en clarificar la situació. És ell i els seus metges els que han de saber si es pot repetir-ho aquest any, si pot ser encara pitjor o no. Jo crec que si ell sap que lo lògic, mai se sap el que pot venir al futur, lo lògic és que la situació sigui similar a aquesta temporada, seria ell el que tendria de prendre la decisió de que no està en condicions de continuar. Per una altra banda, el cas de Vidal, jo discrepo una mica aquí del Rico, jo crec que, ho vaig dir fa un parell de setmanes aquí, jo crec que el Barça amb el cas de Vidal ha de ser molt clar i el que no hauria de fer mai és renovar el jugador per fer-li un homenatge. Si el jugador vol jugar, i em consta perquè ho ha dit ell reiteradament, que el que vol és jugar i sentir-se important en un equip i creu que físicament està en condicions de fer-ho, si aquesta idea no coincideix amb la idea del Barça, jo crec que el Barça ha de ser prou clar i pactar amb el jugador una sortida poder temporal per tornar amb unes altres condicions al club. Jo crec que seria un mal favor al jugador fitxar-lo, renovar-lo, per saber que no jugarà.
Així pensem el mateix, no pensem diferent. No. Tu creus que el Barça ha de tenir un gest amb la Vidal i si no hi ha un acord, en tot cas que sigui la Vidal qui marxi, no pas el Barça que el faci
no,
fora.
Evidentment, però el primer favor que li pot fer al Barça a la Vidal és ser molt clar i dir, si et volem renovat és per fer això, però veiem el que passa, no? Però vull dir, renovar-te per fer el gesta i que després no juguis, no, perquè el que ell vol primer és jugar al Barça, però segon, jugar en qualsevol cas.
Home, jo crec que el fet de que la Vidal sortís aquell dia, la emoció, el reencontre amb la gent a l'espot mundial que va enviar d'esperança per tanta gent que es troba en situacions similars, jo crec que ja va ser importantíssim des del punt de vista humà, més enllà de la qüestió esportiva. Ara bé, la qüestió esportiva és veritat que la Vidal està ocupant una plaça. Jo crec que el problema d'aquesta temporada i de l'anterior, que l'anterior el Barça tampoc va guanyar ni la Lliga ni la Copa, bueno, va guanyar ni la Lliga ni la Champions, és de plantilla curta. I aquest any no ha sigut curta per la plaça de la Vidal, que pràcticament no ha jugat. Ha sigut curta perquè només començar la temporada van ser cedits a la Felà i el Fontàs, el Cuenca, que ja eren jugadors que no comptaven excessivament, i el Barça tampoc, Jonathan Dos Santos ha donat massa de rendiment, tampoc Bartra, per les raons que siguin, ho ha donat, i per tant s'ha vist molt encongida la plantilla, no? Jo crec que en aquests moments una de les feines que té el Zubizarreta per endavant és fer fitxatges, no el Neymar. Fitxatges, gruix de plantilla, Edmilsons, Van Bommels, Silvinyos, lo que sigui, vull dir, però que la plantilla no es troba en aquestes situacions de que hi ha una baixa de Puyol o de qui sigui i correm i tots, no? O sigui, jo he vist que aquest any els grans equips d'Europa, només el Bayern és capaç de fer el triplet i ho és perquè té una plantilla enorme. Quan aquí parlàvem, per exemple, de virus FIFA, al Bayern cada vegada que hi ha virus FIFA se li en van 18 o 19 jugadors, tu. Sí. I ara hem vist que ha acabat la Lliga i cada setmana treu un 11 completament diferent i segueix guanyant, no? Vull dir...
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
10 minuts més sobre la conversa que manteníem avui amb el director general del Barça, Antoni Zubizarreta. Estava parlant Enric Banyeres, hem parlat d'alguns noms propis. I per exemple hem parlat també del tema de Carles Puyol i d'una cosa que passarà ara, que és que hi ha una Copa de Confederacions aquí.
Bueno, és un risc que hi ha de la sobreexplotació dels jugadors internacionals. Això, qui té jugadors boníssims, el Barça ho té, acostuma a passar, i s'hauria d'arribar amb un punt de que algú aportés una mica de coneixement i no es tinguessin certa indulgència donat el caràcter de aquesta competició amb jugadors, i no parlo solament del Barça, també del Madrid o d'altres clubs que han jugat tantíssims partits amb els últims anys amb els seus equips i amb la selecció espanyola perquè hi havia mundials i eurocopes que acumulen un nivell de cansanci que només es pot curar amb descans. I si tenen confederacions i tornen a empalmar amb la pretemporada i amb la gira asiàtica, arribarà un moment que es pagarà un peatge grandíssim. Jo crec que l'explicació al moment físic del Barça passa per aquí, perquè porten 5 anys, 4 lligues, jugant a un nivell d'intensitat espectacular, participant cada setmana, bueno, cada vegada que són convocats 12 o 13 jugadors al màxim nivell en les seves seleccions, i arriba un moment que ja no podem més.
Bueno, és un problema aquest molt difícil per arreglar, perquè el jugador vol jugar a la selecció. Ahir llegia una cosa de Neymar, no té res a veure amb el Barça. Neymar, aquest any, llegia, ell encara té més problema de calendari. Per exemple, la Lliga Brasileña començarà ara, a finals d'aquest mes de maig, i acabarà el desembre, imagineu-vos. Però és que abans han fet els campionats regionals, i tot això es dona de bufetades amb el calendari internacional. Doncs llegia que Neymar, que és l'estrella del Santos, no ha jugat la meitat dels partits d'aquesta temporada, no s'ha pogut jugar amb el Santos, perquè coincidia amb coses de la selecció. Coincidia directament en coses de la selecció. Clar, pel calendari brasiler es dona de bufetades en la FIFA. Sí, clar. Doncs segur... Per això és un problema que no arreglaràs.
Seguro, de tot el que has escoltat amb Zubizarreta, alguna cosa que puguis quedar més, que t'hagis quedat?
Bueno, yo creo que... me gustaría decir antes una cosa, no sé si ha sido Enric, el que ha dicho que el Barça necesita más Silviño, Edmilson, Bombomes...
Más plantilla, sí.
Más plantilla. Yo no estoy muy de acuerdo con eso. Yo creo que necesita más plantilla, pero no necesita Edmilson, Silviño y Bombomes. Necesitan jugadores fundamentales. Creo que hay partes de este equipo que ya necesitan jugadores de primerísimo nivel internacional, porque si algo ha demostrado la semifinal de la Copa de Europa frente al Bayern es que en diversas posiciones el Barcelona estaba en una situación crítica. Me parece además que, por utilizar otro término, que este es de Rico, de la sobreexplotación, creo que el Barcelona ha llegado a un punto donde la relación dependencia con Messi ha traspasado el límite, se ha llegado a la sobreexplotación hasta el punto de la coartada, ¿no? De, bueno, es que no está Messi, entonces no podemos hacer nada, es que está Messi, podemos intentarlo. Creo que eso es un muy mal mensaje del Barcelona, y Messi necesita un alivio. Necesita un alivio, lo necesita el Barça y lo necesita Messi, y eso solo se puede hacer con jugadores de primerísimo nivel en todas las posiciones. Me parece que el Barça ha ganado dos títulos este año, ha sido la Liga, que es importante y muy importante las circunstancias que se ha producido, y también me parece que ha acabado con el proyecto, si es que el Madrid tiene algún proyecto, el proyecto de Mourinho. Mourinho llegó para romper la hegemonía del Barcelona y se va frustrado, absolutamente frustrado, y ahí dejando una bomba interna en el Real Madrid, porque no ha podido cumplir su deseo. En este sentido, creo que el Barça ha aguantado extraordinariamente bien estos tres años durísimos y ha dejado al gran rival, al Real Madrid, en una situación francamente delicada. Creo que me preocupa, por lo que he oído, y sobre todo a Rosell, que el Barça no acabe de aceptar que el 0-7 de la eliminatoria frente al Bayern es tan contundente que necesita, que obligará. El Barça necesita tomar decisiones fuertes, drásticas, que por a veces, escuchando a gente, por lo menos desde Madrid, da la sensación de que todavía no estamos seguros de que vayan a tomar. Y esa eliminatoria para mí supone el descenso del Barça en el escalón europeo, no un peldaño, sino dos.
Breument, sisplau, Miguel.
Ja, respecte a això últim, i a la temporada següent, jo no tinc cap dubte de que seguirà el Tito. Tampoc tinc cap dubte que el Tito ha detectat els problemes que ara explicava el Santi, és a dir, que els jugadors prioritaris són titulars i que els Edmilsons, els Silvinyos i companyia han de ser el paper que aquesta temporada els pertocarà als jugadors de la Masia.
Jo crec que l'error és una mica convertir en dogma el que ha sigut el model de trasbàs de jugadors de la Masia i el primer equip, no? De formar els jugadors a casa. Però que els jugadors a casa, l'Andoni també ha dit una cosa, els volem al primer equip als 22 anys. Aquest any, que té 17 anys el d'Olofeu, molta gent ja el volia al primer equip. Escolta, tranquil, jo vull que els jugadors de la Masia passin quan estiguin ja formats per ocupar posicions al primer equip, com sí, ha passat en el seu dia amb l'Iniesta, amb el Puyol, amb el propi Messi, no? O sigui, però sense precipitacions. I mentrestant, jo crec que si el Barça ja se li ha quedat curt guanyar només un títol per temporada, perquè sembla que hi ha frustració per només guanyar la Lliga, doncs has de buscar més jugadors, perquè la sobreexplotació aquesta per les seleccions la tindràs igual. Jo crec que, a part del virus FIFA amb la selecció espanyola, el Messi no ha sigut el mateix des que va baixar de la Paz, dels 3.000 i pico metres. Vull dir, hi ha un Messi abans d'aquells partits amb Argentina i un altre després. No sé.
Estic d'acord que algun fitxatge s'ha de fer, ha de ser jugadors perquè siguin importants, perquè siguin titulars fixes a l'equip, però això em temo que per una raó econòmica comportarà fer una llista reduïda de jugadors absolutament intransferibles. Per tant, jo crec que el Barça, per fitxar els jugadors importants que necessita, haurà de sacrificar alguns jugadors dels quals ara es consideren importants.
Va, però que és un quart de 12...
Solo una cosa, Jordi.
A mi
me preocupa que se dé por descontado que hay jugadores como Thiago o el mismo Sergi Roberto que pueden mantenerse en esta posición indefinidamente hasta los 24 o 25 años. No, estamos hablando de jugadores que figuran entre los más prometedores de Europa en lo suyo. Thiago hace dos años ya estaba rozando o apareciendo en el Barcelona, en la selección española, y esta temporada ha sido un paso atrás, y yo creo que estamos ante un jugador verdaderamente especial, y eso corre el riesgo de que se genere ahí un tapón o que se tomen decisiones que favorezcan a fichajes de fuera y no favorezcan a jugadores de este calibre, para mí de un calibre sensacional. Lo que pasa es que también ahí se tiene que aceptar en el Barcelona, y algunos de jugadores del Barcelona tienen que aceptar que cuando se inicia esa fase declinante, ahí hay un conflicto latente que lo tienen que resolver todos. Barcelona i jugadores.
És un quart tocat de 12. Incorporem un moment en aquest estudi el director d'innovació digital del grup Godó, Ismael Nafria. Bon dia, Ismael.
Hola, molt bon dia.
I és que avui presentem un nou producte multiformat que trobareu a partir de demà, que és un ràdio e-book, que es dirà La Lliga es guanya a RAC1.
Aviam, el Barça guanya a RAC1.
El Barça, perdó. El Barça guanya a RAC1. Què és aquest nou format? Explica'ls, sisplau.
Doncs això és un llibre electrònic, com qualsevol altre llibre electrònic. La gran novetat és que, a més del text que ha escrit el Damià López, trobem tots els àudios de la temporada, tots els gols del Barça. Mentre anem llegint el llibre, estem, per exemple, aquí tenim el capítol del Barça... Cada partit és un capítol. El Barça-Milan, 4-0. Doncs sí, anem llegint, sí. Trobem la primera ocasió que va la pilota al pal i després podem trobar el primer gol del Messi.
Sí, sí.
Fent clic aquí, trobaríem de seguida el
gol
del Pou. Podríem escoltar el gol del Messi.
I llavors,
Messi.
Ja, per tant, ja, el relat de la història llegida...
El relat
que
escrit. Penses,
i després tens els gols cantats pel Pou i per l'equip d'esports de RAC1.
Els gols en contra, també.
Sí.
I les declaracions que al llarg de la temporada, al final del partit, si hi ha una declaració rellevant també, o si hi ha gent que ha passat per RAC1, doncs...
Per exemple, l'entrevista que li vam fer a l'Eric Abidal aquí... Està
per exemple, aquí? Està recollida.
Està recollida aquí.
L'entrevista que se li va fer a l'Iniesta, per exemple,
sí.
L'entrevista quan ha vingut al Zubi, en algun altre moment...
Sí,
hi ha tots els principals moments de la temporada. És una manera de reviure la temporada llegint-la i escoltant-la, i a més amb les portades de Mundo Deportivo sempre del dia següent, la portada amb un enllaç a l'hemeroteca de Mundo Deportivo per anar a veure el diari d'aquell dia.
Val, per quins formats estarà disponible?
En principi ho estem preparant per tots els formats, demà amb tota seguretat per formats per iPad i per iPhone, i esperem també per totes les plataformes. El que passa que tècnicament no és senzill de resoldre, i si no és demà, serà demà passat amb qualsevol plataforma, amb Android o amb PC també.
Preu?
No, preu és gratuït. És un llibre patrocinat per la Caixa, que ha cregut en aquest projecte. I,
per tant,
i
és, zero,
és zero.
I llavors què haurà de fer la gent?
A entrar a la web de RAC1, veure la promoció d'aquest llibre, anar per descarregar-se'l. Ho hem dividit en dues parts perquè sigui una mica més fàcil de descarregar, la part 1 i la part 2, i baixar-s'ho al seu dispositiu i obrir-lo amb l'aplicació que tinguin de lectura de llibre electrònic. Això està a qualsevol tauleta, smartphone o PC, ho pots tenir gratuïtament. O sigui, tot és gratuït el procés, diguéssim. No?
Però a partir de quan estarà això?
Demà al migdia, més o
demà
menys.
Migdia,
esperem
clar,
aquesta nit a la Rua de la Celebració per afegir l'últim capítol, que serà el que doni de si la celebració aquesta tarda. Ho afegim aquesta matinada i demà acabem tècnicament de pujar-ho, i demà al migdia més o menys ja estarà disponible.
Però, Ismael, encara queden 4 partits de Lliga, és a dir, els gols dels 4 partits de Lliga que pugui fer el Barça, què fem?
Com això? Tot bon i bo, que el podrem actualitzar, però campions ja ho som, per tant, ja està. Quan acabi la temporada actualitzarem amb els últims partits, veure el Messi quants gols ha fet, si pot tornar a jugar, i veure què ha passat amb la final de la Copa del Rei aquest divendres, etc.
Una pregunta, si fos un llibre convencional, és a dir, perdó, convencional, sí, un llibre de paper, per entendre l'històric, de quantes pàgines estaríem parlant?
Doncs possiblement unes 150-200.
200 pàgines.
Més o menys, sí.
200 pàgines.
Va. Més o menys, perquè aquí com que es pot variar el nombre de pàgines en funció del tamany.
I la veu com li afegeix, és allà.
Puc anar amb una, allò com es diu ara, a l'atzar, allà on vaig?
Sí, o pots anar passant així, o pots dir, vull anar a un índex de capítols i escollir el que vulguis.
Va, faig així a voleo. Bon, molt bé. Surt aquí, Deportivo Barça 4-5, Deportivo 4, Barça 5, molt la Lliga. Bé. Hi ha, efectivament, el gol d'Alba, que és el primer, de Tello el segon, de Messi el tercer. Després van venir els gols perquè els del rivals també són els
també,
gols,
també.
Eh?
Sí, formen part de la història, no?
I després, escolta, que va dir Tito Vilanova després del partit de guanyar 4-5, i ara clico aquí el titular del Mundo Deportivo, que era Locura Messi, i si clico aquí on hi ha
el botonet de l'àudio,
el botonet, sí, sí, l'he posat aquí, espera't, això és el gol. Això és el gol d'Alba de primera porteria del minut del 80, va?
Molt bé.
Però aquí podeu trobar tot el que és la temporada
sencera.
Sí, fins i tot les declaracions de Xavi el dia que Xavi va rebre el Premi Príncep d'Astúries al costat d'Iker Casillas. És a dir, és un relat de tota la temporada. El Miguel Rico està flipant.
Eina imprescindible, inimaginable per mi.
Sí, sí.
Pot ser una eina per continuar somiant molts anys.
I tenir-la ja... In secula secula.
Sí, sí, això tu descarregues, ho guardes al teu dispositiu i ja està.
Perfecte.
A reviure la temporada quan vulguis.
Doncs demà a partir del migdia, racu.cat, demà allà trobarà tota l'opció de poder-se baixar amb dos tongades el que és el relat d'aquesta lliga, d'aquesta temporada. Repeteixo, no només amb els relats que ha escrit, amb el text que ha escrit el Damià López, sinó també amb els àudios de les transmissions, amb les àudios de les entrevistes que s'han fet a tots els programes de la casa, i que va des de l'entrevista que va fer el Cesc Fàbregas al primer toc, o l'entrevista que li va fer el Sandro Ocell al Dani Sanabra, o l'entrevista que li vam fer aquí al Món a RAC1 a Erika Vidal, per posar un exemple, que la pot trobar íntegrament aquí en aquest document, en aquest e-book. Moltes gràcies, Ismael.
A vosaltres.
Gràcies, que vagi bé. Ismael Nafria, el director d'Innovació Digital del Grup Godó, avui en directe per presentar aquesta novetat.
Em deixes 10 segons?
Sí, i tant.
Només dir una cosa, no hi haurà un equip que no perdrà amb el Real Madrid aquesta lliga, eh? Ho dic pel tòpic, però l'any que ve tornarem a sentir el mateix, eh?
Vale, ja t'he entès.
Clarim.
Per cert, feia molt de temps que no veia un equip de bàsquet jugar com ho va fer l'Olympiacos ahir, eh?
Certament. No, ahir i l'any passat.
Sí, sí, però
l'any passat, 19, remuntada. Ara no. 17, està baixant una mica.
Segura que tu que també és del gremi del bàsquet. L'any de l'Olympiacos, espectacular, eh?
Sí, es como enfrentarte contra un equipo que tiene unos recursos técnicos y físicos muy potentes, pero sobre todo es una capacidad competitiva verdaderamente extraordinaria. Se saben latín cuando están ahí abajo, y además son absolutamente irrompibles. No hay manera y además ellos mismos se han generado una mística. Quiero decir que el Olympiacos viene el año pasado de superar 19 puntos, y eso le genera una mística al Olympiacos que le permite llegar a cualquier partido en cualquier circunstancia y superarlo, cosa que otros equipos, por ejemplo el Real Madrid, no supo tramitar ayer esa situación tan favorable, mientras que el Olympiacos no se sintió sobrepasado nunca por el partido.
Sí, és veritat.
Són molt forts físicament, molt més del que sembla per la seva estructura, allò, pels veus, no tenen grandíssimes volums.
Ni armaris, no hi ha físics, armaris, no.
Però físicament són molt, molt durs, molt forts, i anímicament, doncs això. Ara ja em diràs ara quin equip es sentirà relativament tranquil jugant contra l'Olympiacos, guanyant de 10, de 15, de 20, sí. Sempre tindràs la por de dir, ai, que em remuntaran, no?
Sí, però Jordi, solo una cosa.
Sí.
Y igual no es políticamente correcto lo que voy a decir, pero para mí no sé si el futuro, pero bienvenido sea un equipo como el Madrid de baloncesto, como bienvenido sea un equipo como los Golden State Warriors en la NBA, o como bienvenido fue el Barça de Guardiola o el Barça de Rijkaard. Es decir, equipos que juegan bien, que generan esa sensación de entusiasmo alrededor y de apartarse de la ortodoxia. de esa ortodoxia que representa también el Olympiacos. Pero yo creo que en ese sentido el baloncesto, si camina por la línea del Olympiacos, no se hace ningún favor, ¿eh?
Molt bé. Moltes gràcies, Santi Segurola. Moltes gràcies, Miguel Rico, Enric Banyeres i Joan Antoni Casanova. Gràcies i fins després. Bon dia.
Bon dia.
11:24.